Idi Amin, Bokassa, Mobutu, Haile Selassie...
S'autoatribuïen noms altisonants com ara líder de ser, senyor de les bèsties de la terra i de l'aigua i miracle únic. Es van fer portar en cadira gestatòria. Van obligar tot un poble a dirigir-los pregàries. Van penjar els seus retrats en escoles.
Res no era impossible per aquests individus, explica Albert Sánchez Piñol, com traslladar la capital del país al seu poblat, dipositar el tresor del Banc Nacional al soterrani de casa seva, o fins i tot imposar els discursos d'una bruixa a les sessions parlamentàries. I mentrestant, la seva gent nedava en la misèria, en països a la cua del desenvolupament mundial. Ells es proclamaven emperadors d'imperis fantasmagòrics, eren mediocres, però també eren monstres.
Un dia, Amin va anunciar al món que havia tingut un somni revelador. El profeta li ordenava que expulsés els asiàtics d'Uganda. Al principi, ningú es va prendre seriosament la notícia, però quan s'aprovava el termini decretat, tothom va entendre que el mariscal s'havia convertit en un depredador. La veu presidencial atacava els asiàtics per les zones radiofòniques i els va acusar de munyir la vaca sense alimentar-la. Quan l'expulsió ja era imminent, fins i tot va dir: ja sé que molts d'ells es pinten la cara amb betum per semblar africans. No els servirà de res, i va complir l'amenaça.
Idi Amin Dada va sobreviure als seus disbarats en un exili tranquil, si bé el país amb l'islam més rigorista, l'Aràbia Saudita. Mai va haver de pagar per l'abús sistemàtic de poder ni per les barbaritats del seu règim despòtic. No va ser menys el seu gairebé veí de la República Centreafricana, Jean Bedel Bokassa. Contemporani d'Idi Amin en l'exercici del poder, si bé hi havia accedit uns anys abans, primer com a dictador i després autoproclamant-se emperador.
Si se l'acusa de dictador, més valdria pensar en Chaplin. Si el tractem de boig, va ser massa perfecte en el seu deliri napoleònic. De tots els bojos que s'han cregut que eren l'emperador dels francesos, ell va ser l'únic que va aconseguir coronar-se emperador dels centreafricans.
Com diu Albert Sánchez Piñol, Bokassa més aviat fa pensar en un visionari que no veu res. Però de decisions visionàries i insensates n'hi va haver un grapat. Per exemple, va prohibir la poligàmia, però ell va tenir més de 70 dones. No es pot afirmar, diu Sánchez Piñol, que Bokassa fos gaire conseqüent amb les seves pròpies lleis. En l'època de Bokassa, la República Centreafricana era un dels països més pobres del món i arrossegava un deute colossal, com el veí Zaire, avui República Democràtica del Congo. Algú va dir que qui domina el Zaire domina Àfrica, però un altre encara va afegir que Àfrica té forma de pistola i el Zaire n'és el gallet. Seria nefast, doncs, diu Sánchez Piñol, que un gàngster qualsevol controlés aquesta pistola geopolítica. Doncs, malauradament, això és el que va passar. I va governar Mobutu Sese Seko.
Mobutu Sese Seko no va ser un lladre qualsevol. És molt probable que fos el pitjor cleptòman que ha conegut la raça humana. La seva rapacitat no s'ajustava a cap mesura. Va robar tant, amb tanta impunitat i durant tant de temps, que el seu regne de pirates sembla un deliri de fantasia. Per ratificar el seu poder, va convocar les eleccions presidencials i legislatives el 1970. S'ha de reconèixer que el mètode era lleugerament demagògic. Els que votaven per Mobutu ho feien amb una papereta verda, color de l'esperança, tal com explicava la propaganda oficial. Els contraris, a la candidatura única, amb una de vermella, el color del caos, com també es va afanyar a aclarir el règim. Curiosament, va guanyar Mobutu. En les eleccions legislatives, o potser més ben dit, eleccions, els candidats del seu partit van obtenir la gens menyspreable quota del 98,33% dels vots. L'èxit tenia una explicació molt lògica pels zairesos. Un govern amb oposició és com un home amb dos caps, o sigui, una monstruositat.
D'Idi Amins, Dadàs, Bokasses o Mobutus n'hi ha hagut d'altres, i, malauradament, no només en el passat, també en el present. Al capdavall, com diu Sánchez Piñol, aquesta és la història d'uns homes mediocres. Eren uns ignorants i es van investir mestres. Eren uns covards i es van fer passar per herois. Eren insignificants i es van creure déus. És la història d'un grapat de dictadors africans.